A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Durant la Segona Guerra Mundial, la coneguda màquina Enigma va encriptar centenars de milers de missatges per l'exèrcit nazi. Gràcies a això, els submarins alemanys interceptaven i enfonsaven amb èxit desenes de combois aliats. No obstant això, a partir del 1940, els atacs submarins alemanys van deixar de tenir l'èxit d'abans. Un criptoanalista al servei del govern britànic havia desxifrat Enigma. El científic era Alan Turing, qui més tard seria considerat el pare de la informàtica moderna. Aquest esdeveniment marcarà l'inici del nostre recorregut d'avui, un camí per la història de la intel·ligència artificial, des d'Alan Turing fins als anys 70. En aquest programa de les portes de Troia, assaltarem temes com què és la intel·ligència artificial, per què va ser important Turing, quins avenços es van fer a lloms dels seus descobriments, què és la màquina Elisa. Benvinguts a un món on somiàvem que les màquines podien arribar a pensar. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana comencem un doble programa per parlar de la història de la intel·ligència artificial. Ho fem primerament parlant d'Enigma i els inicis i els orígens de la intel·ligència artificial. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem?
I avui, ben especialment, ens acompanya el Quim Mutxer de la Encarnación, graduat en Enginyeria Informàtica per la UPC, actualment professor i doctorant en Computació per la mateixa universitat. I està fent una recerca, un doctorat molt relacionat amb el llenguatge natural i la intel·ligència artificial. Benvingut, Quim.
Moltes gràcies.
Poden pensar les màquines?
Clar, aquesta és una gran pregunta, no?, que motiva tot el camp de la intel·ligència artificial, i la resposta segurament més honesta és que depèn. Clar, aquí entrem en un terreny filosòfic que no és l'objectiu del programa, ni farem cap mena d'intrusisme a aquesta disciplina, però és molt interessant plantejar-ho perquè ens ajuda a explicar què és la intel·ligència artificial. I, de fet, aquesta pregunta, que amb la que comencem, és la que es va fer Alan Turing en un dels seus articles seminals, on es planteja això, si les màquines poden arribar a ser capaces de pensar. Que en aquest article, bàsicament, ell fa una proposta per ser capaços de discernir si aquestes màquines poden arribar a pensar o no, mitjançant el grau de versemblança que tenen com a humans. És a dir, si l'aparença d'aquestes màquines és realment similar a la d'un ésser humà i a la manera d'explicar-nos com a ésser humà. I per això et dic depèn, perquè és un tema gairebé filosòfic. Perquè què vol dir exactament pensar?
No ens hi posarem.
Exacte, no hi entrarem.
Sort que has entrat dient que no hi entrarem.
No, en absolut. Aquí hi ha una sèrie de preguntes que, si som capaços de generar màquines que es comporten com a humans, que simulen processos com a humans, que es comuniquen com a humans, clar, això vol dir realment que pensen, que estan simulant que pensen. Llavors, realment, la intel·ligència artificial es basa en això, en aquesta capacitat de simular. Però bé, tot això ho farem servir una mica com a disparador per començar tot aquest viatge al llarg del segle XX per explicar els orígens de la intel·ligència artificial i la seva gran disrupció en els darrers anys amb l'inici del segle XXI.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs estàvem escoltant justament aquesta cançó que sonava, és la banda sonora de la pel·li de The Imitation Game, La màquina enigma, crec que en castellà la van traduir.
Descifrando enigma.
Que comentàvem aquí a micro tancat que és una pel·li que ens va agradar, sobretot a la història de La màquina enigma i la Segona Guerra Mundial. I l'espionatge, oi?
Sí, fa una adaptació molt correcta de realment què va ser aquest projecte Ultra i de, òbviament, hi afegeixen els components dramàtics que necessita qualsevol adaptació cinematogràfica i fa justícia a la figura del personatge que, com veurem més endavant, doncs va trigar molt a fer-se justícia a la seva figura i al seu nom.
Molt bé, doncs. I perdona, Sergio, però com a bona pel·lícula que el que fa és enaltir l'esperit britànic en aquest sentit, clar, s'oblida del que fan abans els polonesos i els francesos per trencar enigma. Però no passa res.
Aquests oblits són habituals.
Són habituals
en el món britànic. Però bé, després en parlem una miqueta més en profunditat. Anem pam a pam, un programa una miqueta més diferent, no diferent a la resta o a la majoria dels que fem. O no tant, no sé. Per què li dediquem un... O per què és bo dedicar-li un programa a la intel·ligència artificial?
Doncs perquè segurament a dia d'avui tots n'hem sentit a parlar, tots hem sentit en algun moment aquesta paraula d'intel·ligència artificial i per entendre una mica on estem i sobretot on anirem, doncs està bé fer una mica d'aquest repàs històric de les grans fites de l'evolució de la intel·ligència artificial. No és cap sorpresa que a qualsevol persona que ens escolti doncs, avui dia sap que la revolució industrial més important que estem vivint està relacionada amb la democratització de la informàtica en general, però sobretot la que viurem de la intel·ligència artificial. I per aterrar conceptes, tothom ha sentit a parlar o ha utilitzat alguna vegada productes com Google, Netflix, Amazon, Twitter i, per descomptat, ChatGPT, del qual en parlarem també una mica, són serveis que ja formen part de la quotidianitat del nostre dia a dia i estan minats de productes, serveis i components associats a la intel·ligència artificial. I això que potser sona a ciència-ficció, doncs avui l'objectiu és intentar oferir una mirada històrica, aterrar les definicions més formals i imaginar-nos una mica què és el que vindrà, que, petit spoiler, podríem dir que el millor entre moltes cometes està per venir, perquè igual que veurem el millor, potser també veurem el pitjor del que ens pot donar.
Sí, de fet, és un dels grans debats que ens desperta sempre la intel·ligència artificial, no? Les esperances i també les pors que pot generar la nostra societat. Llavors, ja ho has avançat una miqueta, però si ens haguessis de fer una mica de contraportada del programa avui, no? Una miqueta d'índex del que parlarem, tu mateix, així per introduir-nos en aquest llarg camí.
Doncs començarem per entendre una mica la intel·ligència artificial. Primer remuntarem els orígens de la informàtica moderna en general, que això ens hem de remetre a la màquina bomba d'Alan Turing per desxifrar Enigma, que és considerada la primera gran contribució a la informàtica moderna. Llavors, a partir d'aquí, el que farem serà doncs, una anàlisi o una revisió a grans trets, amb alguns exemples, de les grans contribucions de la informàtica, la ciència, la indústria i la recerca per plantejar els límits de la intel·ligència d'aquestes màquines, és a dir, d'aquests components informàtics, en aquest camp concret que acabarà prenent solidesa com si mateix, que és la intel·ligència artificial. Llavors, com dèiem abans, no? Ara hi ha hagut una disrupció enorme de casos d'ús que estan aplicats en diversos serveis. Cases domòtiques, aplicacions amb continguts personalitzats, predicció d'esdeveniments com ara la meteorologia, vehicles autònoms, etc. I ara, una de les disrupcions que ens ha arribat més a tothom com a usuaris és les interfícies de llenguatge natural, que és aquesta manera d'interactuar amb aquestes màquines parlant-hi, amb la nostra veu, amb el nostre text, i un d'aquests exemples és, sens dubte, ChatGPT, que sembla que ha vingut per menjar-se el món i deixar-nos a tots sense feina, però bueno, que té les seves llums i ombres com tot.
Però això no serà ben bé així, eh?
No, exacte. Ja veurem que hi ha molt a recórrer i hi ha molt camí per fer encara, efectivament. Llavors, això, tota aquesta explosió ve de llarg i és l'acumulació de petites contribucions científiques amb 70 anys de recerca, que semblen molts, però en el fons no són tants. Llavors, aquest és l'objectiu, acostar la intel·ligència artificial al públic i intentar entendre una mica millor.
Molt bé. A les portes de Troia portem uns programes sortint de la nostra zona de confort, eh? No és la batalla de no sé on a tal any, ni tampoc els típics programes de tal emperador i els seus deixebles, sinó que ara fa poc van fer allò de la casa de la saviesa de Bagdad.
Va venir un economista a intentar-nos explicar coses de matemàtiques.
Molt bé.
Va ser molt divertit. I ara fem aquest programa que també ens treu una miqueta, que ja està bé, eh? Per tant, ens hem d'esforçar i, per tant, és important que tinguem clar alguns conceptes. I, per tant, primer repte del dia. Primer de molts, explicar a uns historiadors i a molts oients què és la intel·ligència artificial.
Abans que res, ja demano pietat i comprensió si hi ha qualsevol oient que és especialista en l'àmbit, perquè avui farem unes definicions que no són incorrectes, simplement ens prendrem certes llicències creatives per explicar i facilitar més que entenguem el concepte.
Nosaltres, però, que som els jefes, t'ho permetem.
Fantàstic, gràcies per aquest permís. Vull dir, no, no direm cap mentida, simplement doncs, ho farem d'una manera agradable i propera a tothom. Doncs comencem i responem la primera pregunta, no? La intel·ligència artificial, bàsicament, d'entrada és una àrea de la informàtica, per tant, de la computació en general, que bàsicament es centra en dotar aquests sistemes computacionals, aquests ordinadors, de la capacitat de simular o replicar comportament propi del que coneixem com a intel·ligència humana.
Ens ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Quim. Torneu un altre dia.
Setmana vinent, nou programa.
Amb això ja teniu el títol certificat d'experts en intel·ligència artificial.
Perfecte.
Però si refinem una mica més, la idea és que és tot el conjunt de tècniques, algoritmes, protocols, etc., que permeten a les màquines produir respostes simulant processos cognitius als que fem els humans, que bàsicament es basa com en una cadena d'accions que podríem resumir com observar el nostre entorn, és a dir, mirar, escoltar, etc., analitzar la informació que rebem, prendre decisions en base a la informació que estem rebent, actuar en conseqüència, és a dir, produir un canvi en el nostre entorn, i molt important, que és un factor clau de la intel·ligència artificial, a partir de la retroalimentació que donem sobre aquesta acció, aprendre i millorar per tal de fer-ho millor de cara al futur.
Val. O sigui, ens hem de quedar amb la idea que la intel·ligència artificial simula.
Exacte, simula, simula. Exacte. És aquest, perquè no deixa de ser una interfície de tot el que està passant a darrere, no? De fet, o sigui, a dia d'avui encara hi ha molts misteris al voltant de la pròpia intel·ligència humana i de com funciona el nostre cervell. Oliver Sacks, que és un neuròleg molt reputat del segle XX, té aquesta famosa cita de la màquina més complicada que tenim és el nostre cervell. I és cert que, fins i tot amb els avenços tecnològics més recents, encara ens trobem molt lluny de comprendre com funciona la nostra pròpia intel·ligència. I ja us avanço que, de fet, també encara hi ha molts dubtes sobre moltes de les tecnologies que tenim avui dia d'intel·ligència artificial, com funcionen internament, i per això hi ha hagut un cert vertigen en la disrupció d'aquest procés evolutiu tecnològic que hem viscut en els darrers 4-5 anys.
Sí, una persona que es deia que això ens està dient que no ho acaba d'entendre.
Efectivament.
Sí, és fantàstic.
Reconèixer la ignorància és el primer pas, i hi ha indústria i recerca darrere dient que fins i tot aturem-nos un moment, mirem com funciona tot plegat i auditem què és el que estem creant i estem desplegant, perquè realment és important reconèixer les limitacions que tenim com a humans per entendre aquests components.
Home, fa una miqueta de vertigen, la veritat, però bueno, per això estem aquí avui, per acostar-nos una miqueta a poc, llavors, estàvem parlant d'aclarir una miqueta de conceptes, hem parlat ara de la intel·ligència artificial, però una altra idea que ha anat sortint ja a la introducció, tu també l'has mencionat fa un momentet, és el processament de llenguatge natural. Uh-huh. Què és això, Quim?
Exacte. Clar, la intel·ligència artificial, en el fons, engloba moltes disciplines. La robòtica, conducció autònoma, el processat automàtic d'imatges, però avui ens centrarem en una d'aquestes disciplines que ha produït un canvi disruptiu de paradigma, que és el processament de llenguatge natural, i és l'àrea en la que ens centrarem en el programa. Bàsicament, primer, abans de parlar de processat, parlem de llenguatge natural, que és un terme que prové de la neuropsicologia. I, bàsicament, fa molts anys que es fa servir, no?, i fa referència a qualsevol forma de comunicació basada en les llengües o idiomes comuns en què els humans ens comuniquem, no? Doncs tot això inclou les regles relacionades amb el lèxic, la gramàtica, la sintaxi. Aleshores, si això és el llenguatge natural, el concepte processat de llenguatge natural fa referència a la capacitat de processar automàticament aquest llenguatge. És a dir, que les màquines, a part d'entendre números, siguin capaços també de rebre missatges amb aquest codi, amb aquest llenguatge natural, analitzar-ne el contingut i a partir d'aquí generar una resposta o unes accions conseqüents.
Bueno, i amb això jo crec que el departament ja ens dona el B2, no, l'A2 d'això, d'enginyeria informàtica, eh?
Sí, és l'A2.
Ara sí, ja ens hem situat i esperem que tots els oients doncs, encara segueixin de la nostra mà en aquest moment del programa, però comencem ja a fer el recorregut històric de la intel·ligència artificial. Quim, fins on ens hem de remuntar per començar a parlar d'aquest tema?
Doncs ens remuntarem a la figura d'Alan Turing, que ens serveix com a figura representativa dels orígens de la informàtica moderna, i és una figura, a més, molt important amb aquests dos conceptes que hem parlat fins ara, intel·ligència artificial i processat del llenguatge natural. De fet, Alan Turing va ser el primer en parlar d'aquest concepte d'una màquina intel·ligent o amb intel·ligència, amb un article que va publicar a l'any 1950, que en parlarem més endavant. I, de fet, no va ser realment fins més tard d'ell que es va fer servir aquest concepte d'intel·ligència artificial. Però bé, com deia, tot això n'aprofundirem una miqueta més endavant, perquè primer ens hem de remuntar a aquest origen de la figura d'Alan Turing i al primer component o referent de la informàtica moderna.
En Quim és una persona que et va presentant els plats
Exacte.
Però no te'ls deixa provar.
No, te'ls deixa olorar així, i te'ls treu dels nassos.
Així mantenim l'interès fins al final.
A veure si funciona.
Sí.
Aquí més i aquí menys en sona Alan Turing. Abans hem comentat la pel·lícula de Imitation Game. Però exactament, Quim, qui va ser aquest personatge?
Doncs Alan Turing, de fet, va ser moltes coses, perquè va ser científic, matemàtic, criptoanalista, informàtic, evidentment, i fins i tot se'l considera filòsof i biòleg teòric. Té també formació fins i tot en aquestes disciplines. Va néixer a Londres l'any 1912, per tant ja fa més d'un segle, i era una figura, venia d'una família amb certa comoditat financera i des de ben jove va demostrar un talent excepcional per a les matemàtiques, que de fet és una disciplina que és fundacional en l'àmbit de la informàtica. Venint d'una família amb aquesta capacitat, doncs es va graduar amb honors a Cambridge i va continuar la seva investigació, sobretot en problemes matemàtics purament, a Princeton i a Cambridge, a aquestes dues universitats. I de fet el seu doctorat com a tal va ser en matemàtiques. Fixem-nos doncs que aquesta disciplina té molt pes i tindrà molt pes amb el que parlarem a continuació. I com trobareu en molts recursos bibliogràfics, articles, etc., és considerat el pare de la informàtica moderna.
Mm-hmm. Per què se'l considera un dels fundadors de la informàtica moderna?
Doncs bàsicament es deu per dos motius. El primer és el disseny i el desenvolupament de la màquina de Turing. Aquesta màquina, que li diem màquina però que realment és un concepte teòric, el proposa Turing l'any 1936, o sigui, imaginem-nos fins on ens hem de remuntar, i no deixa de ser un model abstracte de com una màquina pot arribar a realitzar càlculs.
Et recordo, Quim, que estàs parlant amb dos historiadors i ens estàs parlant d'un model teòric, d'un model abstracte de com una màquina pot realitzar càlculs.
Efectivament.
Ens pots, sisplau, explicar això una miqueta, com amb una mica d'adaptacions?
Ho aterrem de seguida. Clar, ens hem d'imaginar que estem a 1936 i el concepte d'ordinador no existeix ni s'ha plantejat mai. Llavors, bàsicament, Turing, d'entrada, quan parla de màquina, el que està parlant és d'un component mecànic, és a dir, d'una sèrie de mecanismes que funcionen amb electricitat, etc, etc. I, bàsicament, ell, la idea que defensa, la podem il·lustrar amb un exemple que jo crec que és bastant entenedor i que, de fet, és el fonament de com funcionen els ordinadors avui en dia. Imaginem-nos una cinta de paper infinita o d'una longitud molt extensa, i és una cinta que té una sèrie de caselles que marquen una seqüència. Llavors, amb aquesta casella hi podem trobar o un símbol o un espai buit. Llavors, a partir d'aquí, Turing, fent servir aquesta idea d'aquesta cadena, aquesta seqüència de valors, per dir-ho d'alguna manera, ell planteja aquest disseny, aquesta concepció d'una màquina que és capaç de llegir el que hi ha en aquella cinta, canviar els símbols, és a dir, escriure sobre aquella cinta, moure's endavant, endarrere, i prendre decisions lògiques
basades...
Cal dir
als nostres oients que el convidat està fent moviments estranys amb les mans a la taula de la ràdio, que entenem que vol dir que és com si estigués movent la màquina.
Efectivament.
Que ho sàpiguen els nostres estimats oients.
Llàstima que això no ho podem traslladar, però és perquè us imagineu aquest moviment d'aquesta cinta i aquesta màquina, com interactua amb la màquina, efectivament.
Era important descriure gràficament els teus Gràcies. Moviments per traslladar-los a les ments dels nostres oients, ja estava.
Exacte. Jo crec que si ajuda, fantàstic.
Si ajuda, suma.
Doncs la idea és aquesta, no? És a dir, una màquina que és capaç de treballar amb aquesta cinta, que té memòria, que pren decisions segons unes regles que té definides en base a la informació que va llegint i que ho fa de manera autònoma, és a dir, sense la intervenció humana de per mig. I la gràcia està en que Turing, en aquesta primera idea que publica, demostra formalment, gràcies a les matemàtiques, que no entrarem a explicar com ho demostra, però
Perfecte.
La idea...
Ja hem fet prou matemàtiques en aquesta temporada.
I no m'atreviria jo tampoc a entrar-hi, perquè no és la meva especialitat, però bàsicament demostra que algorítmicament, és a dir, seguint uns processos, aquesta proposta seria capaç de resoldre qualsevol problema que es pot resoldre amb un algoritme. I aquest és bàsicament el fonament de tots els ordinadors que utilitzem avui en dia.
Molt bé, ja tenim el primer motiu, no?, de per què Alan Turing és considerat el pare de la informàtica moderna, però abans ens has avançat que hi havia dos motius. Mm-hmm. Quin serà el segon?
Exacte. El segon té a veure amb una de les grans contribucions de la figura d'Alan Turing, per la qual és més popularment conegut, i per això ens hem de remetre a un dels punts que comentàvem a l'inici del programa d'avui. Durant la Segona Guerra Mundial, Turing va treballar, i de fet liderar, un projecte britànic d'interceptació de missatges encriptats alemanys, conegut com a Projecte Ultra, que es va desenvolupar a Bletchley Park, que és bàsicament una instal·lació militar anglesa que està situada com a uns 80 quilòmetres al nord de Londres i que, si algú té curiositat, avui dia és un museu que es pot visitar. Doncs la idea és que aquests missatges eren generats per una màquina que encriptava aquestes comunicacions i que aparentment semblava invencible. I és el que es coneix com la màquina Enigma.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
envían un informe meteorológico todos los días a las 6 de la mañana. De modo que hay tres palabras que sabemos que irán en el mensaje de las 6. Tiempo, obviamente, y...
Heil puñetero Hitler.
Heil puñetero Hitler.
Este es el mensaje de las 6 de esta mañana.
Heil Hitler, no? El missatge de la màquina per trobar, aviam, si hi havia similituds. Però, bueno, com funcionava la màquina Enigma?
Exacte. Quim? En aquest tall, bàsicament, hem sentit aquesta representació dramàtica del moment en el que Alan Turing té aquesta brillant idea de com acabar de resoldre el problema de desencriptar els missatges d'Enigma, que és buscar aquestes paraules clau. Però, clar, per resoldre'l del tot hem d'entendre, doncs, primer, com funcionava Enigma i després què va fer Alan Turing per contrarrestar la capacitat d'Enigma.
Doncs tu mateix, com funcionava Enigma?
Som-hi, doncs. Enigma, bàsicament, és com un trencaclosques gegant, amb cables, rodes i llums que giren i brillen, i que cada dia els nazis programen aquesta màquina amb una nova combinació de xifrat. És a dir, bàsicament el que fan és canviar automàticament els codis que s'utilitzen per codificar les comunicacions, és a dir, un missatge escrit en llenguatge natural passa a través d'aquesta clau, s'encripta i arriba a un altre punt, i això fa que, des de l'altra banda, si no disposes d'aquesta clau per fer els canvis que toca amb el codi que t'ha arribat, ets incapaç de llegir i entendre què és el que t'han enviat. Llavors ens hem d'imaginar que encriptar o codificar és això que hem dit, no? Alternar el contingut amb unes regles específiques i generar aquesta sortida i pràcticament inintel·ligible, que només algú amb la clau és capaç d'entendre la resposta.
I per què era important desxifrar Enigma?
Clar, va ser molt rellevant perquè bàsicament va ser crucial durant la Segona Guerra Mundial perquè va permetre als aliats interceptar i llegir les comunicacions militars de l'Alemanya nazi, que en estar encriptades doncs, eren impossibles de desxifrar. Llavors, alguns exemples, la capacitat que van tenir gràcies a aquesta màquina que van fer per desencriptar Enigma de llegir les comunicacions de les U-Boot alemanyes, que eren aquests vaixells submarins de l'exèrcit nazi, va permetre als aliats evitar els seus atacs i protegir els convois de subministraments vitals a través de l'Atlàntic, que va ser escenari de la coneguda batalla de l'Atlàntic entre el 39 i el 45, que són els anys de la Segona Guerra Mundial. Llavors, això va ser vital per mantenir cobertes a les línies de subministrament a Europa, especialment durant els moments més crítics de la guerra. A més, la informació obtinguda a través d'Enigma doncs, va ajudar a altres episodis, com ara el dia D, que és aquest episodi clau de la Segona Guerra Mundial, el 6 de juny del 1944, i que culmina amb el desembarcament de forces armades dels Estats Units, Regne Unit i Canadà, si no m'equivoco, a Normandia. Llavors, la capacitat per anticipar i contrarrestar els moviments alemanys va ser un factor decisiu en les subsegüents campanyes en l'Europa Occidental.
Clar, ens hem d'imaginar que al començament de la guerra els submarins alemanys estan matxacant els convois marítims que estan enviant subministrament a Europa des de tant els Estats Units com des del Regne Unit, etc. Bàsicament per la capacitat aquesta que estava referint-se ara en Quim, no? Aquesta capacitat d'enviar missatges totalment encriptats, que era totalment impossible desxifrar-los si no sabia com combatre aquesta màquina. Uh-huh. I en un moment de la Segona Guerra Mundial en què la ràdio, el telèfon, vull dir, són nous sistemes de comunicació que si tu vols guanyar la Segona Guerra Mundial els has de tenir dominats. I per això serà tan important sempre al llarg de la Segona Guerra Mundial és establir línies telefòniques, establir línies de ràdio, interferir les comunicacions de rivals. Quan enfonses un vaixell o quan vences un vaixell, intentar trobar el llibret de codis que feien servir per no sé què i de històries relacionades amb Enigma, n'hi ha milers, no? I que gràcies a això, precisament, això el dia D, s'acaben desembarcant més d'un centenar de... Sí, més de 100.000 soldats en un dia, 20.000 vehicles a les platges de Normandia, gràcies, precisament, als esforços de l'Alan Turing. I ara centrem-nos una mica de més en la història d'aquest personatge, no? En aquest context de la Segona Guerra Mundial, com s'ho va fer ell per vèncer Enigma.
Exacte. Doncs la idea, el govern britànic, en aquest context de guerra, bàsicament contracta un equip de matemàtics i criptògrafs, principalment, encapçalats per Alan Turing, que bàsicament van treballar incansablement en aquest únic objectiu, descodificar els missatges d'Enigma. Fins que van dissenyar o fabricar el que s'anomena la bomba d'Enigma. Aquesta màquina bomba era un dispositiu electromecànic, bàsicament, i funcionava mitjançant un mètode d'atac de força bruta. Que això bàsicament vol dir agafar el missatge que ens arriba, que hem interceptat, i provar massivament totes les possibles configuracions per desencriptar els missatges fins a trobar la correcta. Que el problema d'això és que la quantitat de combinacions amb les que ens podien trobar és pràcticament, no és infinita, però és d'un número exponencial, molt elevat.
Això és com quan t'obliguen a canviar la teva contrasenya, que mai te'n recordes.
Efectivament, comences a provar amb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amb A, i
te'n recordes totes... de la contrasenya de fa 7 anys, però no de la... Això. I proves totes fins que et cancel·la el compte i has de contactar amb el proveïdor. Val.
La idea és que en comptes de fer una persona manualment pobra provant totes les claus, tens una màquina, que és la màquina bomba, que et permet fer-ho automàticament.
Veus? Bé.
Llavors, la part clau estava en que ells partien amb una petita avantatge, que és la capacitat de determinar que en alguns d'aquests missatges hi han certes paraules clau, hi ha certs elements que coneixem que estaran allà. I un d'ells té a veure amb aquest fragment que estàvem escoltant ara mateix, que és, per exemple, l'expressió Heil Hitler, o altres expressions més específiques, com ara el nom d'alguns, els identificadors d'alguns vehicles o d'algunes embarcacions. És a dir, el que feien era buscar referències que sabien que havien d'estar en aquell text i llavors se centraven en buscar combinacions en les quals aquella paraula aparegués, fent servir aquella combinació específica. I gràcies a aquesta màquina que fa automàticament totes aquestes proves, en el moment en què troba aquest solapament entre la sortida esperada i Heil Hitler o algun terme que sabien que hi havia de ser, és quan sabien que havien trobat la clau que aquell dia estava codificant les comunicacions alemanyes.
El bon Alan Turing, que va fer una feinada amb, tots aquests experts contractats, però també és molt interessant, i faig un apunt de res de 30 segons, de tenir en compte que tot això, a part de ser un esforç britànic, els britànics, quan van iniciar tot aquest projecte, també havien rebut dues màquines Enigma que havien recuperat els polonesos, just abans de ser conquerits pels nazis, o sigui, els anys, crec que era el 33, alguna cosa així, que van aconseguir dues màquines Enigma. Els polonesos hi van estar treballant, els francesos en paral·lel també hi van estar treballant ajudant-se amb els polonesos, i llavors quan Adolf Hitler es va disposar, juntament amb Stalin en aquest cas, a fer el pressió sàndwich a Polònia, no? Van aconseguir enviar aquestes màquines a França i des de França se'n van anar cap al Regne Unit, i gràcies a aquests esforços conjunts, no? O sigui que és veritat que Alan Turing té el mèrit de fabricar la bomba, no? que de fet crec que el nom ve d'un... Bueno, se suposa que ve d'una mena de postre gelat de Polònia, però bueno, això ja... Sí que el nom li van posar els polonesos, no? Però que gràcies a aquest esforç compartit de francesos i polonesos, doncs Alan Turing va tenir una base sobre la que començar a treballar. Vull dir, que el mèrit, òbviament, en gran part és de Turing, però també hem de tenir en compte aquesta aportació dels altres aliats. Hem anat parlant d'Alan Turing, de com crea la bomba d'Enigma, no? Però val una miqueta també la pena aturar-nos a reivindicar un moment aquest personatge i a parlar sobre el final de la seva carrera i també del final de la seva vida.
Efectivament, sí, perquè per desgràcia no es pot considerar que tingués un final gaire agradable. Malauradament, tot i les seves contribucions extraordinàries a la tecnologia, la seva vida, o el final de la seva vida, va estar marcat especialment per la seva tràgica persecució a causa de la seva homosexualitat. De fet, va ser processat per indecència greu, que es considerava en aquella època, l'any 1952, declarat culpable, i sotmès a un tractament amb hormones destinat a, i que s'entenguin les cometes, curar la seva homosexualitat. Això va tenir un impacte devastador, òbviament, en la seva vida i la seva salut física i mental, i per desgràcia es va suïcidar l'any 1954.
Se li va reconèixer o no la feina feta?
La sort està en que al cap d'uns anys, bueno, la història li ha fet justícia. A Regne Unit actualment se'l considera un heroi nacional i una figura de gran reconeixement. Tot i així, no ha estat fins a l'agost del 2014 que durant l'anterior regnat de la reina d'Anglaterra, Isabel II, se li va concedir l'indult a títol pòstum. No és gaire justícia pel que va fer ni, òbviament, per les condicions en les que va acabar, però bé, com a mínim que quedi constància d'aquest reconeixement.
I què diu aquí el Guioquim?
Ara ho direm per suposat, dic que això ho hem parlat fora de micròfon, però Alan Turing dona per un programa sencer tranquil·lament, on ens hi podríem allargar.
Sí. Primer dia que ve la ràdio, Sergio, i ja...
Això queda dit, i a partir d'aquí...
Ja està fent promeses, eh?
Molt bé.
Curiosament, 2014 se'l reconeix com a...
Bueno, se li concedeix l'indult a títol pòstum,
que és precisament quan es publica la pel·lícula, no? 2014.
No hi ha casualitat. No hi ha casualitat.
Efectivament.
Molt bé, doncs ja ho has dit, hauràs de venir a fer aquest programa algun dia, ja saps que a més tenim alguns oients, no sé si amb l'ajuda de la intel·ligència artificial o no, que porten el registre de programes
que
s'han promès i que encara no s'han fet.
És veritat.
Molt bé, per acabar amb Turing, o no, però quin serà el seu llegat?
Doncs bàsicament hem arribat a aquest punt, no? I podem resumir una mica per encetar la següent part, que Alan Turing ens deixa tres llegats. El primer és la màquina de Turing, que és aquest fonament que hem dit de l'inici de la teoria de la informàtica moderna. El segon és la màquina bomba per desxifrar Enigma, o la, bàsicament una aplicació d'aquesta teoria que tenia Alan Turing de com podem aplicar aquests processos electromecànics per resoldre problemes complexos com desxifrar la codificació de generada per la màquina Enigma.
O recordar-li en Sergio una contrasenya antiga.
Efectivament, exacte. I el tercer és la llavor sobre la capacitat de les màquines per pensar o simular pensament, com dèiem al principi, que això resumeix en el que popularment es coneix com el test de Turing, que és una particularitat de la qual parlarem a continuació, i és aquí on encetem el camí cap a la intel·ligència artificial.
Som-hi, doncs, superat aquesta introducció històrica amb Alan Turing, posem-nos en matèria, no? Què és el test de Turing? Què és aquest inici de tot plegat?
Clar, fins ara hem estat parlant més aviat d'informàtica en general, però ens serveix una mica, no?, per fer aquest salt i per entrar en matèria amb la intel·ligència artificial. Llavors, per entendre-ho, tornem a la pregunta inicial, que ens preguntàvem això sobre si les màquines poden pensar o no. I en aquest sentit ens rematem a una de les grans contribucions de Turing amb un dels seus articles més coneguts amb el camp, que és un article que es ve a traduir com a intel·ligència i maquinària computacional, és a dir, la unió d'aquests dos camps. És un article que va publicar l'any 1950, on bàsicament Turing reflexiona sobre el potencial i la capacitat de la informàtica o de les màquines computacionals per simular el pensament humà. Aleshores, per fer això, es defineix el test de Turing com una prova dissenyada per determinar si una màquina pot exhibir un comportament intel·ligent que és indistingible del d'un ésser humà de veritat.
I com funciona això del test de Turing?
Doncs la idea és molt senzilla. O sigui, ens hem d'imaginar un observador, és a dir, una persona com qualsevol de nosaltres tres, que interactua amb dues entitats, una màquina i un ésser humà real, per exemple, a través d'una interfície de text, o a través de la veu, depèn del disseny de la màquina que estem avaluant. Si l'observador que parla, que interactua amb cadascun d'aquests dos individus, no és capaç de distingir quina és la màquina i quina és la persona, basant-se en la seva interacció, aleshores podem considerar que aquesta màquina ha passat el test de Turing i es pot considerar que té un comportament intel·ligent perquè la seva versemblança amb el comportament d'un ésser humà és pràcticament idèntica. Dit d'una altra manera, el test de Turing estableix com a criteri per considerar una màquina com a intel·ligent la seva capacitat com a simular gairebé a la perfecció el comportament d'un ésser humà, a nivell comunicatiu, és clar.
Per tant, aquí Alexa no passaria el test de Turing.
Alexa segurament no, però és curiós perquè hi ha components i desenvolupaments molt anteriors a Alexa que sí que van passar el test de Turing.
O sigui que la intel·ligència artificial que poder és més exitosa ara mateix, no ho sé, que és més quotidian. No sé si l'Alexa és una intel·ligència artificial.
Té components d'intel·ligència artificial que la fan funcionar darrere.
Sí, la que té gairebé tothom a casa seva és la dels tontos.
Sí. Bueno, podem considerar que sí. Està molt adaptada a uns escenaris i unes situacions determinades.
Perquè, clar, acaba, perdona, no. M'estan venint moltes coses.
I que després, clar, la varietat d'usuaris que tenim és molt àmplia. Llavors, una cosa és fer una prova de laboratori amb tres persones i que passi el test de Turing i després ho obres. De fet, el test de Turing està molt criticat perquè és un fonament que ens serveix molt, no?, per parlar d'intel·ligència artificial, però després té moltes mancances i moltes debilitats.
Clar, però no sé si sou també testimonis, però jo sí que ho he sigut, de gent que es baralla amb Alexa.
Sí, efectivament, és un clàssic.
Home. Ja, o sigui, si és la intel·ligència artificial més tonta, entre cometes, tu ho has explicat ara molt millor, i la gent es baralla amb una intel·ligència artificial molt, molt rudimentària, bé, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
S'ha de dir que està canviant tot molt ràpid, llavors, de fet, hi ha coses que potser havíem escrit avui una mica amb el guió i que avui dia ja l'estat de l'art de...
Sí, home.
Bueno, tenim OpenAI i l'empresa aquesta, que en parlarem en detall més endavant, però que ja està traient coses que dèiem que és treball futur i potser ja estan passant avui dia. O sigui que això també canvia molt, molt, molt ràpid.
Això és molt interessant perquè estem gravant el programa avui i aquest programa potser no es publica fins aquí. 3 setmanes.
L'avancem.
I potser està antiquat, efectivament. Bueno, això ho hem d'avisar.
També podríem avançar, no? Perquè si el que diu el Quim és que això poder és paper mullat d'aquí 3 setmanes, és avancem aquest programa, Adri.
El repàs històric segur que no. Això segur que no. Les conclusions ja poden ser unes altres, però sí, això ens ho trobarem, per desgràcia.
Seguim amb aquest test de Turing, aviam. De moment, Alexa no el passa, què més?
Bàsicament...
Amb això ens quedem.
Amb el titular d'avui. El que és indiscutible, més enllà de les mancances que té aquest test, no?, és que ha influït profundament en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I ha servit com a punt de referència i com a prova d'avaluació inicial per molts dels desenvolupaments posteriors que s'han anat fent.
Doncs sembla que Turing ens ha donat la clau ja per passar al següent nivell amb aquest test.
Exacte, doncs amb aquest plantejament comencem el viatge. I les preguntes que ens hem de fer. Com podem fer que les màquines siguin capaces d'interpretar el llenguatge natural? I com podem fer que siguin capaces de generar una resposta el més realista possible? I el repte més important, si el canal de comunicació entre una persona i un ordinador és el llenguatge, donat la infinitat de combinacions possibles de paraules, puntuacions, tons de veu, clar, té a veure amb el que estàvem dient, amb la gran varietat d'usuaris, de maneres de parlar, d'expressar-se, com podem fer una màquina que es prepari per resoldre tots aquests escenaris i totes aquestes interaccions? Petit spoiler de nou, és que encara a dia d'avui no ho sabem del tot i ens queda molt per recórrer, però déu-n'hi-do el que ens hi hem acostat i déu-n'hi-do les millores que s'han fet.
Un altre cop, els plats que t'acosta, te'ls deixa olorar una miqueta i se'ls emporta.
Ja li estic agafant el rotllo al teu amic.
Sí.
Ves que no sigui una intel·ligència artificial, ell, que no som tres, aquí som dos.
Això és estratègia de professor, que és posar una mica per mantenir l'alumne motivat fins al final i després...
Està bé. Continuem la nostra odissea, ara que ens has fet totes aquestes preguntes, no?, que són precisament les preguntes que tenien al cap segurament els investigadors del moment. Continuem la nostra odissea de la intel·ligència artificial amb Turing, que hem deixat als anys 50, però ens ha desbloquejat moltíssimes coses. Com continua la història?
Exacte, doncs ara comencem, no? Estem en 1950 amb Alan Turing publicant aquesta idea i a partir d'aquí doncs encetem aquest viatge durant la segona meitat del segle XX. Bàsicament, durant les dècades 1950 i 1960, els esforços van estar enfocats a fer avenços focalitzats en establir les bases teòriques i els primers intents, les primeres proves de concepte, jocs, laboratori, etc. De fet, això ho dèiem a l'inici del programa, és l'any 1956 en què el concepte intel·ligència artificial es consolida i s'estableix com a un camp propi de la recerca de la informàtica. Que concretament això es va formalitzar amb una mena de, bueno, unes conferències, unes jornades de treball, diguem-li com vulguem, que es van organitzar per John McCarthy, que era un reputat acadèmic en l'àmbit de la computació i dels processos cognitius. Per tant, hi ha aquest lligam entre les dues disciplines. En aquestes jornades, que van tenir lloc a New Hampshire, o sigui, als Estats Units, és on s'adquireix l'ús d'aquest terme per primera vegada. I a partir d'aquí, doncs, investigadors com John McCarthy, Marvin Minsky, que va ser un cofundador del Laboratori d'Intel·ligència Artificial de l'MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, petit incís, a aquest home se li va donar un premi l'any 1991 a Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya. I altres figures com Herbert Simon, un investigador i pensador nord-americà, doncs tota aquesta gent, no?, van començar a sortir noms, es van començar a establir com a figures sòlides del camp de recerca d'intel·ligència artificial i van començar a explorar la idea de crear programes informàtics que poguessin comprendre i generar llenguatge natural a manera de joc de proves, de simulació, etc.
Podem anar sospitant ja que tota la recerca està quedant concentrada en un mateix espai?
Exacte, efectivament. Vull dir, si comencem a aprofundir una mica amb els noms, parlem de Massachusetts, Berkeley, Illinois, Stanford, que és on es va estabilitzar, de fet, més endavant, McCarthy. És a dir, estem parlant d'Estats Units, no? I l'eclosió de l'àmbit de recerca i de la inversió pública, que és sobretot on arriben en aquests moments, és bàsicament amb aquest país. No vol dir que no estiguin passant altres coses al món, si tenim temps també en parlarem, però bàsicament aquí es concentra molta activitat. I sobretot en aquelles ciutats amb un múscul acadèmic, és a dir, amb unes universitats de referència més fort i més desenvolupat. Per tornar una mica al fil troncal, no? És a dir, és així on arribem al que podem dir, entre cometes, com els dissenys o les proves dels primers chatbots, és a dir, les primeres eines per comunicar-nos amb llenguatge natural. La primera màquina que simula mitjançant text escrit, processat i generat la interacció persona-ordinador, o una de les primeres en aquest camp, és la que coneixem com a Elisa.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technology. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch and paste it.
Recta final del primer programa dedicat a la història de la intel·ligència artificial a les portes de Troia i aquesta cançó que estàvem escoltant, Quim.
Home, una primera curiositat que podem dir és, ara parlarem del primer chatbot de la història, que veureu que era una cosa molt senzilla, però els chatbots que tenim avui en dia, com ara, per exemple, ChatGPT, torno a dir, ja en parlarem, fan tot tipus de tasques i una d'elles és recomanar-te cançons. I, de fet, si li preguntes a ChatGPT, per exemple, recomana'm una cançó per un podcast on parlarem d'intel·ligència artificial, doncs et fa una suggerència com aquesta cançó, que de fet no està mal, perquè en el fons és una cançó que està bé perquè fa una mica de crítica a la informàtica, a la disrupció, a una mica el malbaratament de recursos, etc. Bueno, està bé, és una curiositat que...
Està perfecte. Igual que el ChatGPT t'ha pogut recomanar una cançó, no sé si Elisa, la seva besàvia, no? Que és amb la que hem acabat la secció central del programa, també ho podia fer. Què hem de conèixer sobre aquesta màquina?
Doncs la resposta és que no, és a dir, d'entrada no. Vull dir, els orígens dels chatbots aquests bàsicament tenien un propòsit molt específic i estaven dissenyats per una tasca molt concreta. I parlem d'Elisa perquè representa, es considera el primer prototip de chatbot de la història. Aquest chatbot va ser creat per Joseph Weizenbaum a final dels anys 60, concretament 1964-65, concretament. Ell era un membre actiu de l'MIT i, per tant, era investigador allà a l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Aleshores, Elisa, bàsicament, és un programa dissenyat per simular una conversa terapèutica amb un pacient. És a dir, Elisa és un chatbot que actua com a terapeuta, vale? I ens hem d'imaginar una interfície gràfica molt senzilla. Clar, estem en un context on el concepte ordinador no té res a veure amb el que tenim avui dia cadascú a casa nostra. En aquest cas parlem doncs, d'un ordinador amb una pantalla completament negra que mostra únicament caràcters, simulant la interfície d'un chat tradicional típic d'avui dia. I quan obries aquesta màquina es podia visualitzar una introducció que llegia. Elisa és la simulació d'una psicoterapeuta rogeriana. Aquest concepte de rogerià bàsicament fa referència a un psicòleg humanista anomenat Carl Rogers del segle XX i que es basa en la resolució de conflictes mitjançant l'empatia i la connexió emocional. Bé, no cal entrar més a fons en tot això. I a continuació, com si fos un chat, l'Elisa ens parla i diu Elisa, o sigui, l'Elisa et diu, et preocupa alguna cosa? A partir d'aquí, l'usuari té l'opció d'escriure mitjançant un teclat, com els d'avui dia, o una cosa molt similar, una resposta a la seva pregunta i a partir d'aquí iniciar una conversa amb Elisa.
Mm-hmm. És interessantíssim, que el primer chatbot sigui la simulació d'un terapeuta, d'una terapeuta.
Bueno, això demostra que en el fons són jocs, són proves d'agafes un domini, un camp, i a partir d'aquí busques unes regles de diàleg i veus què passa.
Mm-hmm. I com funcionava Elisa?
Doncs no entrarem en les qüestions tècniques, però bàsicament el concepte és el següent. En cada missatge que l'usuari, és a dir, el pacient, podríem dir en aquest rol, envia, aquest chatbot internament busca una sèrie de paraules clau, és a dir, busca com paraules que dins del context d'Elisa, és a dir, dins del context de la psicoteràpia, eren rellevants i marcaven el recorregut de la conversa. Per exemple, buscava símptomes físics, buscava referències a familiars, a la mare, pare, parella, fill, etc., parts del cos, estats d'ànim... És a dir, Elisa té com un guió preparat el qual compara tot allò que el pacient li va dient. I a partir del que li diu, tria una resposta de les que té predefinides en base a l'adequació segons aquestes paraules clau. Això és una simplificació, perquè de fet Elisa pot fer moltes més coses, perquè és capaç fins i tot de transformar el text que li arriba per adequar-se al context, adaptar pronoms, determinants plurals, etc. Però bàsicament, per exemple, per intentar imaginar-nos, no? Si un pacient li diu «pateixo molta ansietat», Elisa responia «per què creus que tens ansietat?». És a dir, bàsicament el que fa és agafa el que l'usuari li diu, ho gira, agafa una paraula clau que coneix i li retorna la pregunta i a partir d'aquí li van fent preguntes i comentaris per enganxar-lo amb la conversa.
Però sense cobrar-te 70 pavos.
Efectivament. I moltes, potser era més efectiu fins i tot, clar, no tinc constància d'estudis empírics sobre psicoteràpia aplicada a Elisa. Això crec que es va quedar en un armari com a prova de concepte. Però sí, sí.
I jo, una pregunta que crec que ens està passant molts pel cap. Per què aquesta primera màquina, no? Per què la besàvia del ChatGPT es diu, o es deia, Elisa?
Doncs això és molt interessant perquè Weizenbaum va inspirar-se per batejar el seu programa amb el nom d'Elisa Doolittle, un personatge protagonista de classe obrera de l'obra Pigmalió, que probablement molts coneixeu, de George Bernard Shaw. Per si no la coneixeu, per aquells que no la conegueu, en aquesta obra de teatre, bàsicament, dos amics fan una aposta on un d'ells assegura que pot ensenyar al personatge de l'Elisa, que és un personatge d'aquesta obra, que és una dona d'orígens humils i, per tant, amb una formació i educació més aviat escassos, amb un llenguatge i un accent barroer i poc elegant, doncs bàsicament aposten a que són un d'ells és capaç d'ensenyar-la a parlar amb un accent de classe alta, a seguir els protocols de les elites, fent veure que ella també pertany a aquesta classe alta, i de fet fins i tot portant-la a una festa en un entorn privilegiat i aconseguint que no desperti cap sospita de la seva pertinença en aquell món. És a dir, això ens recorda molt a una cosa de la que ja hem parlat, que és el test de Turing, que és precisament aquesta relació en la versemblança d'una persona o d'una cosa perquè sembli realment allò que intenta ser.
O sigui, seria el test de Turing classista.
Efectivament.
No, és intentar passar una persona de classe baixa per una persona totalment burgesa que parla com un burgès terriblement refinat, no?
És
com
si
la festa és el test de Turing.
Efectivament.
No?
O si ho traslladem aquí, un cap de setmana te'n vas a passejar per un parc de Sant Cugat.
Sí.
Intentes passar per un Sant Cugatenc més.
És el test de Turing, no?
Efectivament.
I ja està. I si ho passes, doncs... Bueno,
exacte.
Punts per tu.
A Weizenbaum li va semblar que la capacitat d'Elisa de ser millorada progressivament per diversos usuaris la feia similar, no?, aquest concepte del paral·lelisme amb el personatge de l'Elisa Doolittle. Tot així, és important remarcar aquest punt, que a diferència del personatge de l'Elisa a l'obra de teatre, el chatbot Elisa no té la capacitat d'aprendre nous patrons de parla o noves paraules només mitjançant la interacció. És a dir, això és clau, perquè qualsevol canvi en el comportament d'Elisa en aquell moment ha de ser realitzat directament en el codi font o en les regles predefinides que té, però no és capaç d'adaptar-se per molt que interactuï amb altres usuaris.
I veurem que el tema aquest d'aprendre, no?, serà clau més endavant en aquest programa o ja de cara al següent. Però, Quim, Elisa realment va marcar un abans i un després en la investigació de la intel·ligència artificial?
Efectivament, sense cap mena de dubte, sobretot amb el camp del llenguatge natural i dels chatbots com a tal, marca un precedent, especialment perquè és un dels primers referents de productes reals que podem sotmetre a aquest test de Turing del qual ens parlava Alan Turing. Però clar, com ens podem imaginar, aquest és encara molt simple i molt superficial.
Avancem. Entrem de cap a les dècades de 1970 i 80. Com continuarà aquesta investigació, Quim, sobre la intel·ligència artificial?
Doncs ara que ja comencem a tenir aquestes petites joguines, per dir-los d'alguna manera, amb tot el respecte del món, el focus de la investigació en aquest camp es va centrar en el desenvolupament de sistemes experts i estructures de coneixement. És a dir, això vol dir que ara ja no ens centrem tant en jugar i veure què pot passar, sinó a resoldre problemes realment complexos i que estan associats a bases de coneixement molt especialitzades, com ara la medicina, l'enginyeria, camps de domini més específics, etc. És a dir, si partíem de fonaments teòrics dels anys 50 amb Alan Turing i l'establiment del camp de la intel·ligència artificial, i als anys 60 comencem a parlar de les primeres proves de concepte que ens serveixen per il·lustrar però no per aplicar, als anys 70 ja comencem a veure la capacitat d'intentar trobar casos d'ús pràctics per a aquests sistemes. I aquí podríem parlar de molts casos, però anem a intentar centrar-nos en un parell per il·lustrar què estava passant durant aquestes dècades.
Som-hi, doncs. Quin és el primer cas d'aplicació així més concreta de la intel·ligència artificial?
El primer va ser el sistema MySyn, dissenyat i posat en pràctica per l'Escola Mèdica de Stanford per un investigador especialista en informàtica biomèdica que es deia Edward Shortleaf. Aquest nom de MySyn, com a curiositat, ve de la paraula micologia, que jo no ho sabia, però això ho he descobert, fa referència a la disciplina científica que estudia els fongs. Bàsicament, MySyn va ser un dels primers sistemes experts, que és aquesta paraula que dèiem abans, dissenyat per aplicacions mèdiques. I la seva funció principal era diagnosticar malalties, concretament malalties bacterianes, relacionades amb infeccions en el sistema sanguini, concretament.
I com funcionava MySyn?
Doncs bàsicament es comunicava o interactuava amb una base de coneixement. Llavors, ens podem imaginar que això és com una base de dades o molts fitxers amb molta informació sobre aquestes malalties. Llavors, aquesta informació incloïa símptomes, diagnòstics i tractament de associats a aquestes malalties. Llavors, el sistema, proactivament, feia preguntes als metges sobre els símptomes del pacient. Llavors, els metges, a través d'aquesta interfície de chat, introduïen la informació que aquesta màquina, aquest MySyn, li anava demanant i aplicava una sèrie de regles de raonament per arribar finalment a un diagnòstic. A través de l'anàlisi d'aquesta base de coneixement, doncs, aplicava unes regles i deia, doncs, el diagnòstic per a aquest pacient és el següent. Llavors, és molt important perquè Mycene demostra com les màquines poden emular el raonament expert en un domini tan complex com la medicina, facilitant recomanacions clíniques basades en dades i evidències, facilitant el procés de raonament i reduint la probabilitat d'error humà.
Si tinguéssim més temps, seria molt interessant veure si es va arribar a aplicar o no aquesta màquina, però si et sembla, Quim, com que ja estem arribant al final del programa, podríem passar directament ja a la següent màquina d'èxit, no? En aquest sentit.
Exacte, doncs som-hi. Molt petit incís, direm bàsicament que no es va poder aplicar, per moltes raons que podem comentar més endavant si tenim temps. El segon cas d'èxit que parlarem avui és, prepareu-vos perquè per llegir aquest nom és complicat, Schurdle. Jo les pronúncies més divertides que he trobat és Schurdle, que bàsicament això...
És inventar-s'ho, no, directament?
Sí, ells li deien així, li deien així, o per l'acrònim, que és bàsicament S-H-R-D-L-U. Uh-huh. Llavors, aquest nom tan macarrònic i impronunciable es va triar...
Seria com LGTBI plus.
Bueno, sí, o el QWERTY dels teclats, etc. La idea... Aquest acrònim, de fet, té una explicació, i és que aquesta és la disposició de les lletres en anglès, en la llengua anglesa, d'un linotip. Que un linotip era una màquina de composició tipogràfica molt popular en els mitjans de comunicació en paper de finals del segle XIX. Jo això tampoc ho sabia, ho he descobert preparant tot aquest material.
Quina transversalitat de programa que
és brutal, és brutal, és brutal.
Quin enfocament globalitzat,
A més a més,
quina meravella.
És que és professor, clar, és d'universitat, però és professor també. Jo per curiositat vaig buscar una imatge d'un Schurdle. I és com una impressora antiga, no? És una cosa molt grossa que imprimeix papers i coses.
Del linotip, vols dir? O...
Sí.
Ah, sí.
Bueno, suposo que sí.
Sí.
En fi, aquests anglesos que ens compliquen la vida sempre, no? Però què feia el SHRDLU?
Mm-hmm, efectivament. Doncs, es va desenvolupar a la Universitat de Stanford i es va considerar, de fet va ser desenvolupat per un dels pioners del llenguatge natural també, que es deia Terry Winograd, i que es va considerar també un dels pioners en la resolució de problemes en el món de les ordres informàtiques. Llavors, aquesta màquina què feia? Utilitzant llenguatge natural, com el de la interacció humana típica que hem parlat fins aleshores, els usuaris podien donar instruccions a aquest sistema per manipular blocs virtuals en un món tridimensional. És a dir, ens hem d'imaginar una aplicació, d'acord, d'ordinador, que renderitza, és a dir, que genera un espai tridimensional limitat on hi ha una sèrie d'elements físics, un cub vermell, un bloc blau, un con verd. Aleshores, l'usuari, un cop visualitza això, pot interaccionar amb aquest entorn mitjançant la introducció de text. I en comptes de rebre una resposta de text, el que visualitza és una acció derivada de la seva instrucció. Exacte. Per exemple, els usuaris poden donar ordres com agafa el bloc vermell o posa el bloc blau sobre el bloc verd. I aquesta màquina era capaç de comprendre aquestes instruccions i executar-les de manera adequada dins d'aquest entorn virtual. Per tant, en aquest cas, l'aplicació potser en el món real o en casos d'ús pràctics no és tan evident com Mycene, però sí que ens permet un exemple d'un chatbot que ja no es tracta tant de la interacció com a tal, sinó que la interacció amb l'usuari genera un canvi en un entorn conegut.
És ja gairebé un videojoc, és molt més visual, no?
Efectivament.
Dir, tu agafes figures en un espai... És tres dimensions, oi?
Sí, exacte.
En un espai tres dimensions i les vas movent. Mm-hmm. I sembla que amb això estem anant molt més enllà que la nostra estimada Elisa.
Exacte. Clar, Mycene, el Schurdle aquest, o com li vulguem pronunciar, estem anant més enllà, no? És a dir, ens estem començant a preguntar com podem millorar la interacció amb els sistemes informàtics en general a través del llenguatge natural. Perquè clar, què hi ha més senzill per un humà que parlar amb la nostra llengua, en comptes d'aprendre a fer servir un teclat, un ratolí, uns botons, una interfície gràfica, doncs directament amb la nostra veu explicar què és el que volem. Aquestes eines simplifiquen el procés d'interacció i sense cap mena de formació ni coneixement doncs som capaços de poder fer aplicacions molt més complexes. Però clar, això, com deies, no? Segueix quedant molt lluny del que avui dia entenem com a intel·ligència artificial. Ara estem a finals dels anys 80, comencem encara a principis dels 90 i encara ens queda un llarg camí per recórrer que durarà menys en anys, segurament, però que serà molt més vertiginós del que hem viscut fins ara.
No tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Quim Mutger, per aquest programa, primer programa sobre la història de la intel·ligència artificial i que probablement passi a la història del Portes de Troia per ser el primer programa que un cop està en emissió ja no serveix per res. Sí, ja tot el que hem explicat ja ha quedat, com deien aquells, a la paperera de la història.
No?
Ja ens ha quedat absolutament obsolet.
Podeu posar un aclariment al final del programa amb aquelles correccions que calgui, si hi ha alguna desactualització.
Amb el que calgui, però per si volíeu encara més, tindrem un altre programa sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
A vosaltres, molt content que en Quim sigui aquí.
Moltíssimes gràcies, Quim Utger, per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
L'Adrià Tirador al control tècnic, el Jaume Clapés a les narracions i qui us parla, Sergio Rodríguez. I us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.